Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
Ave, ave Dominus.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
Et ben.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen 2 minuts a les 12 del migdia, us informa Olma Giró. El jutge manté finalment el judici contra l'antiga mesa del Parlament, on es jutja l'expresident de la Cambra Catalana, Roger Torrent, i 3 exmembres, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado, acusats per un delicte de desobediència greu al Tribunal Constitucional. Des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sílvia Muñoz.
Després d'un recés d'una hora, el tribunal no ha suspès el judici contra l'exmesa del Parlament. Els magistrats no han admès l'incident de nul·litat de la Fiscalia. És el president del tribunal, Carlos Mir.
Entenem els problemes de la defensa i de l'estratègia i si després ens ho anulen. Miri, la vida s'ha de ser valent. Pues ja ho veurem. O millor no. Ja tenim el judici celebrat. Tampoc és bo que un judici estigui molt temps, perquè les parts també tenen dret a saber al final si són absolts o són condemnats. Ho hem de saber, i el més aviat possible, i no tant temps en temps. És una decisió de sala, està deliberada per part de tot el tribunal, i pensem que aquesta és la millor solució.
La decisió arriba després que el Ministeri Fiscal hagi demanat la suspensió del judici oral perquè considera que s'ha vulnerat el dret del magistrat Carlos Ramos, apartat del tribunal que jutja l'antiga mesa del Parlament per desobediència greu. S'hi han adherit totes les defenses, menys Josep Costa, que representa a ell mateix. Ara mateix estan amb les qüestions prèvies.
Gràcies, Sílvia. Seguirem pendents. I els treballadors socials de Catalunya creuen que la proposta de pressupostos que ha fet el govern espanyol va en bona línia perquè posa el focus en els principals problemes, però avisen que cal articular molt bé com aquestes ajudes arriben a la població. La degana del Col·legi Oficial del Treball Social de Catalunya, Conxeta Penya, ha explicat a Ràdio Estel que moltes de les ajudes no es demanen per la quantitat de tràmits que ha de fer el sol·licitant.
Perquè després ens trobem en situacions com ha passat amb l'ingrés mínim vital, que existeixen els pressupostos, existeixen els diners, però el camí fins a arribar a aquestes ajudes és com un poco tortuós.
D'altra banda, des del col·legi també avisen d'un canvi del perfil d'usuaris que demana ajuda als serveis socials. Si abans eren persones vulnerables i molt pobres, ara són famílies amb ingressos que no arriben a final de mes. Per això, des del Col·legi de Treballadors Socials de Catalunya reclamen a les administracions que els tràmits per demanar les ajudes socials siguin ràpids, fàcils i àgils per a tota la ciutadania. I el govern defensa les relacions amb Israel tot i reconèixer que hi ha un conflicte obert amb Palestina. En la sessió de control al govern, la consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, ha valorat positivament el viatge que hi va fer fa unes setmanes per reforçar les aliances entre els dos territoris. La consellera subratlla que Catalunya ha d'actuar amb mentalitat d'estat i per això diu cal que es relacioni amb tots els països independentment de la seva política interna.
Aquesta resolució que va aprovar el Parlament està fora de lloc. Està fora de lloc. El Parlament de Catalunya és l'única cambra en tota Europa que ha aprovat una resolució d'aquest tipus, i això ja ens pot donar una senyal o ens pot apuntar, doncs, que aquí ens hem quedat sols. Els països es relacionen amb Israel, nosaltres tenim mentalitat d'estat i també ens hi volem relacionar.
Alsina també ha reafirmat que el govern no comparteix el posicionament del Parlament que el juny va aprovar que Israel aplicava apartheid als territoris ocupats. I el govern congelarà la tarifa en alta de l'aigua per al 2023. Es tracta de la tarifa que paguen els subministradors d'aigua de la població a les entitats subministradores de caràcter supramunicipal. L'anunci l'ha fet la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, que ha explicat que per afrontar els increments de despesa i els sobrecostos previstos per l'any que ve. I acabem amb aquest apunt perquè aquest dimecres l'Acadèmia Sueca ha entregat el Premi Nobel de Química 2022 a Caroline Bertozzi, Morten Meldal i Barry Charples per desenvolupar ingenioses eines per fabricar molècules, un tema d'investigació que porta anys entre els preferits. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
El Futbol Club Barcelona i l'Atlético de Madrid han arribat finalment a un acord pel traspàs del davanter Antoine Griezmann. Segons ha avançat aquest matí la cadena Ser, el Club Blaugrana i el Matalassé han solucionat les desavinences per tancar un acord que podria haver arribat als jutjats. Finalment s'ha pactat, doncs, un traspàs de 20 milions d'euros més variables. En principi, el Barça i l'Atlético havien acordat una cessió de 2 anys, al final de la qual el club madrileny havia de pagar 40 milions d'euros. D'altra banda, el jugador ha acceptat rebaixar-se el sou a 7 milions d'euros. En motor, l'espanyol Izan Guevara farà el salt a Moto2 la temporada que ve amb Aspartim. Així doncs, el pilot completarà l'escala fins a la màxima categoria en què competeix l'equip del Mundial de Motociclisme. Guevara arribarà a Moto2 en la seva tercera temporada com a pilot professional i amb un bagatge de 6 victòries i un total d'11 podis, 10 dels quals aconseguits en les 17 carreres d'aquest 2022 disputades fins avui. I acabem en ciclisme. L'equip Movistar ha confirmat aquest dimecres les renovacions d'Imanol Erviti, José Joaquín Rojas, Lluís Mas i Albert Torres fins al 2023, per la qual cosa seguiran una temporada més el conjunt espanyol. D'aquesta manera, Arbiti complirà la seva 19a temporada a l'equip i per a Roja serà la 17a, mentre que Lluís Mas i Albert Torres signaran el seu 4 i 5è curs a Movistar.
Gràcies, Xavi. Nosaltres tornem amb més notícies a la 1 i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Massèrraga.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Coral Memorial. Columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6. Nosaltres som el magazín del matí a Ràdio Estel. Matrícula oberta.
Quan passen gairebé 9 minuts de les 12, encetem una nova hora al matí a Ràdio Estela amb la matrícula oberta, un dia que no solem obrir matrícula, que és el dimecres, però estem contents de fer-ho avui també, i parlarem de modes pedagògiques amb l'Anna Pagès. Molt bon dia, Anna, com estàs?
Hola, Olga, bon dia, què tal?
Bé, l'Anna Pagès, recordem, professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i deia, avui parlant de modes pedagògiques, perquè ara ja ha començat el curs, diríem que tothom està bastant adaptat, no?, a la nova rutina, els despertadors, les extraescolars, amunt i avall, els berenars, els esmorzars, sopar d'hora, anar a dormir, tot això, no?, comencen a quedar enrere els neguits de si els fills estan a la millor escola que podrien estar, si han tingut sort o no amb el mestre, què tal el grup classe, no? Però tot això, com ho podem saber? No, segur que, sobretot quan la gent s'estrena amb els fills a les etapes educatives, no? Quan tries l'escola bressol, sobretot quan tries l'escola primària, fins i tot secundària, estan al millor centre educatiu, està el que encaixa millor amb ells, és innovador, cal que sigui innovador. Ja tenim tantes preguntes, Anna, que crec que no hauríem de fer una secció, hauríem de fer 3 o 4 llibres d'això.
Sí, sí, en educació, què fer és la gran pregunta per pares i per mestres. Què fer, en quines circumstàncies, com, i a vegades... és tan difícil que busquem una solució externa. I aquí és quan venen les talles úniques en pedagogia.
Talles úniques, això què són? Un model que ha de funcionar absolutament per tothom?
Sí, són tendències que es generalitzen, sobretot per efecte dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials actualment, i que fan que les pràctiques educatives s'assemblin cada vegada més, tant a la família com a l'escola. És a dir, que a tot arreu es practica una única cosa, sense que necessàriament això respongui a un criteri pedagògic. Sí que responen a problemes més amplis que la societat demana a l'escola o a la família que resolguin de manera urgent, però no sempre corre és bo en contextos educatius i tampoc no sempre és bo buscar la solució pret-à-porter.
Clara, quan deies tendències als mitjans de comunicació, una frase que hem sentit molt, molt des de fa anys, gairebé des de que hem estrenat al segle XXI, és que no podem ensenyar, no es pot ensenyar, no es pot aprendre al segle XXI com al segle XX, perquè la realitat d'ara no té res a veure amb la de fa uns anys. I això, d'entrada, ens hauria de fer pensar que hi ha coses que han de canviar. Però no sé si tot ha de canviar... Potser no ha d'haver-hi tants canvis i hem de mirar que, amb què caldria adaptar-se. Això com es pot saber? Tu has dit una cosa que crec que és bàsica, que és no córrer.
Sí, sí, però també és veritat que amb les urgències del món contemporani fan que moltes vegades caiem en una mena de pedagogia vintage, com allò del fons de l'armari, saps? Uh-huh. Per exemple, el treball per projectes, que sovint es presenta actualment com una gran innovació, doncs és una cosa dels anys 20 i 30, que al segle XX ja es feia treball per projectes, ja es feia molt ben fet. A vegades, les actuacions pedagògiques o les propostes educatives es converteixen en marques. Per exemple, avui dia hi ha la marca Montessori. Moltes escoles diuen Escola Montessori. I, en realitat, el mètode Montessori del treball dels sentits és una cosa que tenim totalment incorporada tant a l'escola d'infantil com a l'escola de primària actual, del segle XXI. És a dir, la majoria de les escoles fan mètode Montessori, però no li diuen mètode Montessori perquè està integrat en les pràctiques educatives generals. Però ara, parlar de la marca Montessori, doncs, dona molt caixer. I, de fet, hi ha escoles que estan explotant aquesta idea quan, en realitat, doncs, es tracta d'una altra cosa. El mateix podríem dir de les escoles Waldorf. Les escoles Waldorf, recordo que fa uns anys al Telenotícies de TV3 van dir que Alemanya s'havia descobert un nou mètode pedagògic extraordinari a la ciutat de Stuttgart, que és el mètode Waldorf. I el mètode Waldorf va ser creat l'any 21, a la mateixa ciutat de Stuttgart.
Del segle XX.
A vegades aquestes marques són això, no? Coses que són molt antigues, però que rescatem i de cop i volta es converteixen doncs, en una gran novetat.
Mira, sobre les marques tenim una família de ficció, però que segur que moltes famílies reals s'hi han trobat. Es tracta de la sèrie Mira lo que has hecho i sentiràs una conversa entre el personatge d'Alberto Romero i l'Eva Ugarte, que acaben d'estrenar-se com a pares i estan pensant en, bé, quina serà la tria per la seva criatura.
Holística, Waldorf o Montessori?
Holística, no? Montessori.
Montessori.
Clar, és que és complicat. Potser els professionals del sector, els pedagogs, els mestres, sí que sabeu què implica una marca o una altra, no? Direm ara així per entendre'ns, però els que no en tenim ni idea, és molt difícil, perquè si vas a veure diferents centres, aquests que et diuen que són Montessori, que són Waldorf, ells t'expliquen, clar, el millor, però sí. Tu no tens prou criteri, potser, ni coneixes el context, ni acabes de saber què implica, o si serà tan transcendental que sigui Waldorf, Montessori, o que vagin fent.
Clar, de fet, a veure, els pares i les mares normalment ens equivoquem. perquè és lo normal. O sigui, estem per equivocar-nos, que per això som mares i pares, per equivocar-nos i no tenir-ho tot clar, no necessitem una formació específica per decidir quina escola ens agrada més pels nostres fills, perquè hi ha un component intuïtiu molt important. Altra cosa són les estratègies de màrqueting que alguns centres educatius utilitzen per atraure, no, les famílies perquè matriculin els seus fills en aquestes escoles. Tanmateix, sí que és veritat que tot aquest boom de les escoles Waldorf i les escoles Montessori responen a una problemàtica que veiem en el món actual, que és la desconnexió amb el món material. Tant les escoles Waldorf com les escoles Montessori posposen la introducció de tecnologia en el procés i l'experiència d'aprenentatge compartit de nens i nenes. I la raó fonamental per fer això és que s'ha de recuperar el contacte amb la materialitat del món. I aquest és un problema real. És a dir, en quina realitat viuen els nostres fills i filles? En la realitat del món sincrònic, per dir-ho així, o en la realitat virtual? Perquè en aquests moments realitats ho són totes dues. Però sí que ens preocupa molt, sobretot en els primers anys, aquesta desconnexió amb el món material. I clar, evidentment, el mètode Montessori, a través del treball dels sentits, i el mètode Waldorf, que defensa fonamentalment l'expressivitat de l'infant i la creativitat a través de les arts, doncs reivindiquen el contacte amb la materialitat del món. I aquest és un problema que tenim actualment. I per això aquestes marques venen justament a sortir, a aparèixer o a reivindicar-se en circumstàncies històriques i socials en què fan falta.
Tot i que, tu deies, els pares, les mares s'equivoquen, és el que toca, clar, un intenta no equivocar-se. Com podem saber quina és la millor proposta educativa pels nostres fills, que possiblement qui en tingui més d'un de fill, encara que els fills siguin diferents, ja per qüestions logístiques, de temps, de feina, intentarà que les tres criatures vagin al mateix centre educatiu, perquè és que potser no arriben a la feina si han d'anar repartint nens per diferents espais. Com
clar,
haurien de
fet,
triar?
Moltes famílies opten per un mateix projecte educatiu. S'ha de veure una mica el projecte educatiu de l'escola, però sobretot s'ha de veure com són els mestres, com parlen, si t'inspiren confiança o no. La confiança és molt important. Sense confiança no portaríem els nostres fills a l'escola. I aquesta confiança no depèn tant d'una qüestió racional, cognitiva, que ens faci tenir totes les certeses pedagògiques. Perquè els pares i les mares, de certeses pedagògiques en tenim ben poques. I gràcies a Déu, no?, que tenim poques certeses pedagògiques, perquè això és el que ens fa, segons com, tenir un contacte amb els nostres fills una mica més lliure. Els mestres s'ocupen d'altres coses i ells també tenen una percepció dels nostres fills diferent, perquè els nostres fills, quan van a l'escola, també viuen i s'expressen d'una manera diferent, per sort, no? Llavors, jo crec que la confiança de l'escola, com els mestres presenten el projecte educatiu de l'escola, que sigui una escola on els nens puguin treballar en pau i tranquils, crec que és molt important. I després, el nivell d'exigència també depèn molt de les expectatives familiars. Hi ha famílies que tenen un nivell d'exigència molt alt. Potser, en aquest cas, els nens necessitarien una escola més tranquil·la, però, en canvi, els pares escullen precisament per això escoles amb un nivell d'exigència o orientades, molt orientades a rendiment escolar. Llavors, què és millor? Home, està bé que hi hagi un cert nivell d'exigència a l'escola, però també està bé que l'escola enganxi els nens a un aprenentatge més de tipus lúdic i que permeti a cada infant expressar-se de la seva manera.
Això dels diferents projectes, ara quan un va a les portes obertes, ara falta encara, sembla que queda lluny, però gener, febrer, ho tenim aquí a tocar, cada cop tens l'agenda plena de portes obertes per anar a veure centres educatius, que no sé com s'ho fan, però sembla ser que tots són meravellosos quan els vas a veure. Tu deies
sí,
això de la confiança,
clar.
A vegades és una mica aquesta intuïció, els vas a veure i penses, no, ja segons ells està molt bé, però a mi no m'ha acabat de fer el pes i a vegades no saps exactament per què, no? Perquè objectivament potser no sabries dir què és, encara que et fixis en les instal·lacions, diries estan molt bé les instal·lacions, i han posat ganes quan ho han presentat, evidentment t'expliquen tot el que funciona, però tu veus que allò potser no t'acaba d'encaixar.
Sí, sí. Exacte, hi ha pares i mares, per exemple, que es fixen en la pintura de les parets, i és una cosa extraordinària. I però per ells és molt important, perquè la pintura de les parets que estigui ben pintada a l'escola és un signe d'ordre, no? I l'ordre per a aquests pares és molt important. Tot depèn de l'escala de valors. En canvi, hi ha pares que es fixen en si les famílies poden participar, perquè volen participar en la vida de l'escola. I, de fet, molts pares i mares doncs, tenen grups d'amics, que són els pares i les mares dels companys dels seus fills que van a l'escola. I es creen, diríem, es crea un contacte social molt, molt, molt intens. Per alguns pares això és molt important. En canvi, per altres pares, el més important és bueno, quina és la nota mitjana amb la que entra la selectivitat en aquesta escola. Llavors, clar, tot depèn de l'escala de valors. Ara, és molt important tenir en compte que no tot és instructiu, és a dir, que l'escola també es formen els nens i nenes. Se'ls ensenya ciutadania, valors, relacions amb els altres, cooperació, solidaritat, i aquestes coses també s'han de tenir en compte. Llavors, en funció de la proposta de valors de l'escola, i aquí, per exemple, la qüestió de la religió també, o de la inspiració cristiana de l'escola, és un tema molt important, doncs la família decideix per una banda o per una altra. Des del punt de vista de la proposta metodològica, hi ha una certa estandardització. Moltes escoles que es volen presentar com a innovadores diuen que fan servir, per exemple, matemàtiques, un popularíssim software que es diu InnovaMat, que pràcticament totes les escoles fan servir en aquests moments. I això no significa que necessàriament innovin en l'ensenyament de matemàtiques, però sí que utilitzen un instrument tecnològic que doncs, permet adaptar individualment, segons el nivell dels infants i la capacitat o la dificultat, a l'ensenyament de les matemàtiques. El treball per projecte és una cosa també bastant generalitzada a les escoles en què això es fa, no? Però també és veritat que moltes famílies que porten els seus fills a escoles on es fa treball per projectes demanen que el nivell d'exigència sigui també alt, és a dir, que no solament es tracti de treballar en equips, de forma cooperativa, sinó que per exemple, que la gramàtica, que l'ortografia, que els continguts d'història s'ensenyin a un cert nivell. I tot això està molt combinat. Llavors, els pares i les mares jo crec que han de tenir una certa flaire, no? de connexió amb l'entorn, amb l'ambient. I els nens jo crec que això ho capten de seguida.
És determinant el que acabi passant a les etapes primerenques, que potser és quan vas més portes obertes. Quan acabes de decidir, potser no tant l'escola bressol, perquè dones per fet que són molt petits i...
Sí.
Si ja entens que els tractaran bé, no? Que no t'ha grinyolat res quan vas a veure el centre, però sí que l'etapa de primària, si vas a un centre que són només primària i després secundària canvies de centre, allà s'hi passen 9 anys, que pots canviar, efectivament, de centre si la criatura no està contenta, però és realment important el que estiguin passant aquells 9 anys, 9 anys en una criatura que sortirà d'allà amb 12? Sí. Són molts, eh?
Són molts, i sobretot passen moltes hores a l'escola, moltes hores. En altres països els nanos no passen tantes hores a l'escola. A Catalunya els nens passen moltes hores a l'escola i això condiciona molt, diríem, l'escola és el seu món. Bona part de la seva jornada transcorre a l'escola. Si l'escola estan contents, juguen i aprenen, doncs l'escola és un lloc per poder anar. Si a l'escola pateixen, doncs l'escola es converteix al món per ells i acaba per ser un infern. I això és molt important tenir-ho en compte. I a vegades els pares i les mares no captem a temps que cal un canvi.
Normalment sempre sentim a parlar que els polítics se'ls critica. Arriben, s'estan 4 anys, proposen un model, no?, educatiu,
sí.
Arriba un nou govern, diferent, canvien el model educatiu, independentment de que ja anem al detall de les propostes educatives de cada centre, de com funcionen, caldria que hi hagués una política de país que anés a l'uníson i que apostés per un model que entre tots arribessin a un acord que allò potser és el més favorable per la gran majoria de joves del país?
Estaria bé que es pogués fer això, però sobretot mantenint la diferència entre escoles. Jo crec que hauríem d'anar més aviat a una autonomia de les escoles, és a dir, que cada escola pogués fer una proposta dintre d'un marc general. Avui dia existeixen els decrets curriculars, no? Els decrets curriculars i les orientacions, que són formes de concreció de la llei educativa, que a Catalunya tenim la LEC del 2009. Els decrets curriculars sí que plantegen conceptes i punts de vista actualment heretats de les consignes de la Unió Europea, que haurien de servir com a marc general. Per exemple, l'impuls a la participació democràtica és una cosa que tant la Unió Europea com la llei d'educació catalana consideren molt important. però què es fa sobre això a les escoles? No totes les escoles treballen en la mateixa línia. I jo crec que l'intercanvi d'experiències és molt important.
Crec que ara ja tenim molta més informació per quan d'aquí 3 mesos, que passaran ràpid, sigui el moment de les portes obertes, anar amb una mica més de seguretat i ja quan escoltem pararem atenció al que realment és important en aquestes portes obertes. Anna Pagès, professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, moltes gràcies, com sempre, ha estat un plaer.
Gràcies, Olga. En tornarem a parlar, doncs.
Que vagi bé. Fins aviat. Gairebé 5 minuts i 2 quarts d'1. Fem una petita pausa de publicitat i continuem amb el matí a Ràdio Estel amb la Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita-la a Laboratorius Maen Punes o al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorius Maen Punes.
Hi cabem tots? Doncs som-hi, no?
De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias i el seu equip arrenquen i qui sap on aniran a parar. La Caravana, el programa de realitats i actualitats, filosofies i rock, tietes i crims i tot allò que vagin recollint durant la ruta. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, La Caravana, amb Joan Trias. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Quatre minuts i ens situem ja al punt de 2:15. Seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel, després d'obrir la matrícula oberta amb l'Olga Vallejo. Ara nosaltres, si m'ho permeteu, anem cap al Parlament, on la Judit Casillas està seguint fil per randa la sessió de control al govern català. Una sessió que té lloc just el dia abans que comenci la consulta de Junts, per si s'ha d'abandonar el govern. Judit Casillas, bon dia.
Bon dia.
Judit, s'ha fet alguna referència a la possible sortida de Junts del govern?
Doncs sí, perquè la consellera de Recerca i Universitat, Magès, diu que no és capaç de seguir com a consellera si no hi ha unitat a Madrid entre Esquerra i Junts per Catalunya, i aquesta precisament és una de les 3 exigències que posa el partit per no abandonar la coalició.
Aquesta llei és una llei que necessitem defensar-la a Madrid amb unitat, en complicitat, amb la mateixa unitat i complicitat que seria el sistema universitari de Catalunya. Jo, com a conseller de Recerca i Universitat, si no complim els pactes de govern i no puc assegurar que a Madrid anem amb la força per defensar el sistema universitari català, com el propi sistema universitari català està treballant en complicitat, no em veig capaç de continuar desenvolupant les meves tasques com a consellera de Recerca i Universitats.
Geis, doncs, aposta per sortir del govern perquè creu que a hores d'ara no es compleix l'acord de legislatura i que, per tant, no pot exercir correctament la seva tasca al capdavant de la conselleria.
Judit, però s'ha fet alguna altra menció durant la sessió la possible sortida de Junts del govern?
Doncs hi ha estat a càrrec de la diputada dels Comuns, Susana Segovia, que ha retret a la consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, que digui que Junts pot mantenir-se alhora al govern i fent oposició.
Val. En tot cas, s'ha fet alguna referència, llavors que estic amb moltes preguntes, Casellas, al judici de l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i de la resta de membres independentistes de l'anterior mesa del Parlament, que ha començat avui, Judit?
Sí, doncs sí, precisament la presidenta en funcions, Alba Vergés, que és d'Esquerra, ha començat aquest ple doncs, amb un missatge de solidaritat cap a Roger Torrent i també cap a la resta dels acusats, i ha defensat la sobirania del Parlament.
Els límits del debat parlamentari no poden ser una imposició dels tribunals cap al Parlament, i per això hem de defensar la sobirania d'aquest Parlament. La política no s'ha de fer des dels tribunals, ha de retornar on no hauria d'haver sortit mai, que és el Parlament de Catalunya.
Unes paraules que ja han estat criticades tant per Ciutadans com també per part de Vox.
Escolta, Judit, i de les preguntes del govern, quina en destacaries fins ara?
Doncs la consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, ha valorat positivament el viatge que va fer a Israel ara fa uns dies, perquè creu que és important reforçar les aliances entre aquests dos territoris. La consellera ha subratllat que Catalunya ha d'actuar amb mentalitat d'estat i per això diu cal que relacioni amb tots els països independentment de la seva política interna.
Aquesta resolució que va aprovar el Parlament està fora de lloc. Està fora de lloc. El Parlament de Catalunya és l'única cambra en tota Europa que ha aprovat una resolució d'aquest tipus. I això ja ens pot donar una senyal o ens pot apuntar, doncs, que aquí ens hem quedat sols. Els països es relacionen amb Israel, nosaltres tenim mentalitat d'estat i també ens hi volem relacionar.
Alsina també ha reafirmat que el govern no comparteix el posicionament del Parlament, que el juny va aprovar que Israel aplicava apartheid als territoris ocupats.
Judit, doncs, ens has fet un resum de tot el que ha passat fins ara en aquesta sessió de control del govern català. Explica'ns una mica què passarà a partir d'ara.
Doncs mira, ara precisament s'estan fent les preguntes ja al president de la Generalitat, que són preguntes de més contingut polític i, per tant, sants també d'aquesta crisi oberta Catalunya i Esquerra. De moment, el que hi ha és que respectarà la decisió que prengui, doncs, per mantenir-se al govern com si per sortir-ne.
Judit, ho hem intentat, eh? Mira que ens estava sortint bé fins a l'últim moment aquesta connexió. Ja sabem, doncs, que estan passant moltes coses al Parlament. Seguirem pendents, sobretot, amb totes les informacions que ens anireu explicant des dels serveis informatius. Judit Casellas, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Marta.
As I do, but we could be together.
Radio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Ja sabeu que sona la ràdio a les 8 de la vesprada?
Què va, jo a aquella hora estic dormint ja.
No, jo a les 8 sopo.
Ni idea, jo a les 8 estic al gimnàs.
Jo desconnecto. És la meva hora de llegir Kafka.
Ja.
Hey, hey, hey! De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
Un programa que enganxa.
A mi m'agafa pujat a la bici.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
Tot un èxit.
A Ràdio Estel.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel. Salut natural per tothom.
Minuts que passen a la mateixa de dos quarts ja d'una. Ja sabeu que ja tenim el nom dels guardonats amb el Premi Nobel de Química 2022. Són els pioners de la química del clic, que se li diuen, d'aquesta especialitat. Són els nord-americans, d'una banda, Caroline Bertozzi i Barry Sarplace, i el danès Morten Meldal. Han estat distingits pels seus treballs en aquesta tècnica de síntesi fàcil de nous productes, i la veritat és que moltes vegades, bé, en el meu cas, quan tens totalment desconeixença total en el camp de la química, et preguntes, d'acord, i aquests avançaments, aquestes investigacions, per què serveixen? Doncs justament la feinada que han fet aquests tres investigadors contribueixen a construir molècules que han millorat el disseny de fàrmacs contra el càncer. Aquesta és una de les virtuts de la gran feinada d'aquests tres guardonats, com dèiem, que acabem de conèixer. Bé, ha estat cap a 3:15 els premiats amb el Premi Nobel de Química 2022. Dit això, ara sí que nosaltres connectem amb l'Espai de Salut Natural per Tothom. A partir d'ara i fins a la 1 aproximadament, sou vosaltres els protagonistes. De fet, ja ens podeu començar a enviar els vostres dubtes mèdics a través d'un missatge de text al 663-99-30-62 o també un correu al matí@radiostel.cat.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a almatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Comptem amb els millors professionals i especialistes mèdics, com són el doctor Juan Márquez, també el doctor Jacinto Valverde. En aquesta hora ja podem connectar amb el doctor Jacinto Valverde. Doctor Valverde, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Y usted, doctor?
Estupendamente.
Fantástico. Ahora estamos...
Sin novedad,
que soyas mucho, ¿eh, doctor Valverde?
Por supuesto, por supuesto.
Estábamos hablando de los premios Nobel de Química, doctor, que claro, yo lo decía, digo, muchas veces, claro, nos hablan de la química del clic, que es, diría que es esa investigación que hace de lo difícil fácil, ¿no?, de alguna manera.
Bueno, sí, la verdad que sí, son gente que tiene una especial, una sensibilidad frente a distintas cuestiones de... vitales, cada uno en su faceta, y que además también tienen la oportunidad de poder investigar y tienen el dinero suficiente para poder seguir esas investigaciones, ¿no? O sea que ahí se junta un poco todo, la capacidad, por supuesto, de las personas que investigan en esos campos, pero también la oportunidad que les da el sitio donde están para poder investigar, ¿no? Pero bueno, sí, fantástico, son gente de con muchísimas capacidades, ¿no?
Fíjese que estaba repasando también los nombres y de momento eran 7 las mujeres durante la vida de los Nobel de Química que habían recibido este premio y, claro, con el nombre de esta americana, de Caroline Bertozzi, ya serán 8. En todo caso, doctor, fíjese usted que yo esta mañana me he levantado con esta noticia que me ha llamado muchísimo la atención. La Agencia Europea de Medicamentos alerta que consumir fármacos que combinen ibuprofeno y codeína pueden ser letales. A ver, letales. No sé, ¿qué opinión tiene al respecto, doctor Valverde?
Bueno, simplemente te lo dicen porque ya de por sí, ambos fármacos, sobre todo los antiinflamatorios, son fármacos que sabemos que pueden ser muy gastrolesivos. Eso quiere decir que pueden producir muchos problemas a nivel gástrico, ¿vale? Porque tienen ese efecto secundario, y también pueden producir mucho efecto a nivel del riñón, ¿eh? Entonces, si a eso le asocias otro fármaco que tiene esa potencialidad o que potencia ese efecto secundario del antiinflamatorio, pues tenemos una asociación bastante, bastante complicada en ese sentido, sobre todo si lo utilizamos mucho tiempo y a dosis máximas. O sea, no es que porque yo me tome un ibuprofeno con codeína me pueda pasar algo. Puede que sí, puede que no. Sobre todo si tienes alergia a alguno de los componentes, pues puedes tener más probabilidades. Pero lo que te dice la EMA es que el uso continuado de la toma de ibuprofeno y codeína a dosis altas puede causar problemas gástricos severos y problemas renales severos que puedan perjudicar mucho tu salud e incluso que puedan provocar la muerte, ¿no?
Sí, nos ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Incluso, ¿no?, el informe diría que también asegura que la codeína, ¿no?, doctor Valverde, puede provocar adicción, ¿no?, también.
Sí, también. No deja de ser un derivado semisintético opiáceo, o sea, que también puede producir, pero para eso tienes que tomarlo durante muchísimo tiempo, ¿eh?
Desde el campo de la medicina natural, doctor, ¿nosotros cómo podemos contribuir, digamos, un poco a encontrar pues un analgésico que sea natural y que igual en esos momentos en que nos tomaríamos pues un ibuprofeno, ¿no?, o una medicación decimos ibuprofeno, ¿no?, pero podemos decir otro medicamento para combatir esos dolores, ¿no?, que podemos sufrir por cualquier patología. ¿Existe algún suplemento?
Sí, lo que queremos es utilizar un complemento alimenticio cuyo poder sobre todo sea antiinflamatorio,
¿sí?,
y a la vez sea también analgésico, bueno, pues más o menos similar al efecto que puede tener el ibuprofeno, naproxeno, todos estos antiinflamatorios no esteroideos, podemos utilizar la cúrcuma junto a la pimienta en forma de complemento que se llama curín, ¿vale? Uh-huh. Si lo que queremos es utilizar analgésico simplemente, pues parecido al paracetamol de síntesis, también tenemos un complemento alimenticio que se incorpora a través de la uña de gato y que se llama dolma, que podemos utilizarlos ambos también, es verdad.
Ah, ¿se pueden combinar los dos, doctor?
Claro, 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 claro. Igual que tú puedes combinar paracetamol y alternar paracetamol y ibuprofeno,
sí,
puedes alternar también curín con dolma sin ningún problema.
Uh-huh. Pues tomamos nota, porque claro, decimos dolor, claro, se me viene el típico migraña, dolor de cabeza, dolor menstrual, dolor articular, dolor reumático. Doctor, bueno, es una larga lista, ¿no?
Sí, 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 sí. Para cualquier dolor mediado por inflamación, curín.
Vale.
Si además queremos simplemente utilizar el efecto de analgésico, de calmante, uh-huh, dolma.
Mire, fíjese que ya sabe que en este espacio también damos parte, damos protagonismo a nuestros oyentes. Llorenç, de Sant Jaume, nos acaba de escribir y justamente, claro, supongo que debe estar al quite, ¿no?, de lo que estamos hablando, de los problemas derivados justamente del dolor, ¿no?, que en cualquier patología. Llorenç comenta si me podría recomendar algún producto para el dolor de cabeza. Dice, me suele doler muy a menudo, pero no quiero abusar de analgésicos, ¿no? Aquí lo que nos estaba recomendando, doctor, esa combinación le podría ir muy bien a Llorenç.
Sí, pero yo iría más allá.
Ah, él fantástico.
Tomara algo para intentar prevenir también un poquito esos dolores de cabeza, uh-huh, ¿vale? Para intentar que con la toma continua y constante de los ácidos grasos esenciales omega 3, eso quiere decir con la toma continuada del más omega punto rojo, duela o no duela la cabeza como preventivo, pues a lo mejor conseguimos que esos dolores de cabeza se espacien más en el tiempo y que sean menos intensos, ¿vale? O sea, que sí que puede utilizar la complementación alimenticia para utilizarlos como analgésicos, sí, pero yo le recomendaría que tomara de forma continuada, sin descansar, el más omega punto rojo, dos perlitas juntas todos los días en una única toma.
Doctor, si hablamos del dolor crónico, ¿ahí cómo podríamos ayudar?
Igual, tomando este tipo. Vamos a ver, el curín, si lo utilizamos como analgésico para un dolor crónico, uh-huh, podemos utilizarlo tomándolo una vez al día, todo el tiempo que necesitemos, porque no tiene ningún tipo de toxicidad, ¿no? Y el dolma igual, lo podemos utilizar de una a tres cápsulas al día, que tampoco, porque lo tomemos de forma continuada, va a tener ningún tipo de toxicidad.
Fíjese que Alba también nos acaba de escribir y nos comenta si justamente este tratamiento que está recomendando doctor Valverde es apto para niños y adolescentes.
Para adolescentes sí, para niños por debajo de 14 años no.
Vale, fantàstic. Pues bé, tomamos nota. Nosaltres us animem, que ens continueu enviant les vostres preguntes al 663-99-30-62, com ha fet en aquest cas el Llorenç, o també ens podeu enviar un correu al mati@radiostel.cat. Hoy la gente está muy animada. Mariona, de Barcelona, dice, buenos días, doctor Valverde, llevo días con dolor de espalda. Y, fíjese, dice, no se me va ni con ibuprofeno. ¿Qué podría tomarme?
Bueno, habría que investigar por qué tiene ese dolor de espalda tan intenso que ni siquiera con el ibuprofeno le iría. Yo diría que alternar al ibuprofeno con el curín, ¿vale? Podemos tomar de curín de una a tres cápsulas diarias, dependiendo de la intensidad del dolor que podemos llegar a tener.
Vale, fantástico. Y otra pregunta más, fíjese, es Maite, de l'Hospitalet de Llobregat. Ella comenta que tiene problemas de migraña, doctor, y que ya lo ha tomado todo, y que la migraña no se va. Y la verdad es que, claro, yo entiendo, porque la gente que tiene migraña, doctor, es tremendo. ¿Aquí también le puede ir bien, curín, en esos episodios de migraña?
Sí, y tomar el más omega punto rojo de forma preventiva.
Ajá.
Tomar dos perlitas al día en una única toma de más omega punto rojo, duela o no duela la cabeza, y también si se puede ayudar del curín en un momento dado si lo necesitara como analgésico, claro que sí.
Ajá. La migraña, doctor, ¿cuál es la causa? Porque entiendo que aún no se está investigando, ¿no? Pero no se conoce del todo, ¿es así?
Bueno, las migrañas pueden ser de muchos orígenes, porque se dividen dependiendo de la intensidad o de las características de cefaleas tensionales o otro tipo de cefaleas que son las migrañosas, que pueden ser en racimos, que pueden ser hemifacial, etcétera, etcétera. Entonces, no se sabe muchas veces porque hay un componente familiar, se suele dar un tipo de migraña que otras se suele dar más en hombres que en mujeres. En algunas personas hay ciertos olores o sabores que lo pueden desencadenar, pero otras veces puede ser por algún problema que tengas a nivel cerebral que sea la causa de la migraña. Uh-huh. Pero la mayoría de las migrañas, el origen no se sabe exactamente cuál es, ¿no? No se sabe. Suele ser, casi siempre suele haber un antecedente familiar de migrañas, de migrañosos, ¿eh?
Uh-huh. ¿Cuáles serían los principales síntomas? O sea, ¿cómo podemos distinguir lo que sería una migraña, doctor Valverde, de un dolor de cabeza?
Bueno, las migrañas siempre son mucho más intensos el dolor y suelen cursar con otra serie de sintomatología añadida, como puede ser sensación de náuseas, de vómitos, de mareo, de alteraciones visuales. Mientras que la cefalea tensional normal... Uh-huh. Bueno, no tiene estas características, no tiene estos síntomas acompañados y el dolor no suele ser nunca pulsátil, como si tuvieras ahí una sensación de que te está latiendo, ¿no? Y suele ser bastante más leve. No te molesta la luz, no te molesta el ruido, que esos son síntomas muy característicos de la migraña frente a la cefalea tensional.
Vamos a comentar con usted, doctor Valverde, otro mensaje. En este caso es José del Hospitalet. Dice, buenos días, doctor. Durante estos días siento que me suda mucho la cara y las manos y sobre todo la tos. Se me está empezando a notar más mucosa. ¿Me estaré resfriando? ¿Qué puedo tomar? Eso también es generalizado, esta sensación, doctor Valverde, si me lo permite.
Sí, puede ser que empiece a estar acatarrado, claro que sí. ¿Qué puede tomar? Al igual que este oyente, todas las personas que o estén o quieran prevenirlo, uh-huh, yo les recomendaría que empezaran a tomar ya el Dinafen Plus. Eso es un complemento alimenticio que incorpora una serie de sustancias que van a mejorar una parte concreta de nuestro sistema inmunitario humoral, el que se encarga de crear los anticuerpos, y si estamos acatarrados nos va a ayudar a acelerar el proceso de curación y sobre todo a la prevención. Un vial al día de Dinafen Plus para los adultos, pero es que también está la presentación para los niños.
Claro, es que le iba a decir, aquí sí que podemos ayudar a los pequeños de casa, ¿no, doctor?
Es el único complemento alimenticio que dispone MAEN para los niños, el único, uh-huh, ¿vale? Y se llama Dinafen Infantil. Viene en jarabe, tiene un agradable sabor a naranja. Y hay que darle a los niños de 3 a 5 años una de las cucharaditas que trae el producto. A partir de los 5 años, 2 cucharadas al día. A partir de los 13, 14 años, que ya se consideran adultos, pueden tomar un vial diario.
Entre els ingredients de la fórmula única de Dinafen Plus trobem calostre, equinàcia, propoli i els fongs shiitake, reishi i maitake, entre d'altres. Conté també coure i vitamina C, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
És dimecres, per tant, estem passant consulta avui amb el doctor Jacinto Valverde. Si teniu preguntes, com ens esteu fent arribar, encara doncs, teniu temps a enviar-nos-les al 663-99-30-62, 663-99-30-62, o també a través d'un correu al mati@radiostel.cat. Fíjese, doctor Valverde, que Lluís de Torrelles dice, buenos días, doctor, yo la verdad es que me siento que cuando me despierto empiezo mi día y me noto que a las pocas horas estoy cansado y sin fuerza. Sobre todo, comenta Lluís que le pesan las piernas y que pregunta qué puede tomar pues, para tener más fuerza. Ha dicho que probó con la jalea real. Ahí yo creo que también le podemos echar un cable.
Bueno, descartando que no tenga ningún problema orgánico de salud, que eso es lo primero que tiene que hacer, y para eso lo primero que debería hacer es acudir a su médico de cabecera para que le hiciera un chequeo amplio, ¿no? Yo le recomendaría un complejo vitamínico para ver si mejoramos un poquito ese cansancio con el que él se levanta ya desde por las mañanas, y este complemento alimenticio se llama Vitamás.
Vitamás.
Exacto. Viene en cápsulas y hay que tomar una cápsula todos los días por la mañana en ayunas.
De acuerdo, pues Vitamás también puede ser una gran ayuda, que entiendo también que Vitamás combinado, como usted bien decía antes, ¿no? Estas parejas que pueden como fortalecer, digamos, la fuerza de la medicina natural, ¿lo podríamos combinar con Dinafen? ¿También podría ser como un plus de energía, doctor, esta combinación?
Sí, claro, o sea, eso está claro. El Dinafen va a mejorar nuestro sistema inmunológico. Uh-huh. Y el Vitamás va a mejorar nuestro estado de salud para darnos ese puntito de más, aportando pues ese hierro, ese ácido fólico, ese complejo vitamínico para mejorar un poquito ese cansancio físico que podemos llegar a tener. Y el Dinafen nos va a mejorar nuestro sistema inmunitario.
Vamos ahora a compartir el mensaje de Carla. Madre mía, doctor Valverde, hoy tenemos muchísimas peticiones de parte de nuestros oyentes. Que les estaba escuchando interesantes las opiniones del doctor Valverde acerca de la migraña. Ella nos comenta que tiene migraña normalmente y le quiere preguntar, doctor, en qué momento, porque no sabe si ir al médico o no, si se lo aconseja o no. Ella sabe claramente que es una migraña. Bueno, esto también lo tendría que decir un médico, ¿no, doctor? Pero la pregunta sería si le recomienda a usted si tiene que ir al médico a controlarse estas migrañas.
Por supuesto, cualquier migraña, aunque se sepa que es una migraña, aunque se tenga desde hace mucho tiempo...
Claro, es que nosotros podemos, ¿no, doctor, pensar, sí, esto es una migraña, pero hasta lo tiene que decir un médico, ¿no? Entiendo.
Claro, hay que mirar el tipo de migraña que es, hay que hacer una serie de exploraciones para asegurarse de que solo es migraña y no hay otra cosa añadida, uh-huh. E intentar poner un tratamiento de prevención, independientemente de el analgésico que te indiquen para aliviar el dolor. Entonces, ya claro que le aconsejo que vaya al médico, por supuesto que sí.
O sea, que no pierda más el tiempo y que no se deje esperar, ¿no?, a otro episodio de migraña, que directamente se lo vaya a mirar, ¿no?, y a ver...
Para que vaya empezándoselo a estudiar, ¿eh?
Claro, y sobre todo muchas veces, doctor, esperar... muchas veces... Yo me incluyo, doctor Valverde, como que nosotros mismos hacemos el autodiagnóstico, ¿no?, de lo que nos pasa, y claro... Allí.
A lo mejor tenemos mucha razón, porque cada uno es el que mejor conoce su propio organismo, pero bueno, muchas veces y siempre conviene tener el apoyo de un profesional.
Uh-huh. Nosaltres contem amb els millors professionals. De fet, l'esteu escoltant al doctor Jacinto Valverde en el camp de la medicina natural. I ja per acabar, doctor, este mensaje que, la verdad, yo me solidarizo mucho. Sara de Barcelona dice, doctor, mi hijo está con el tema de la boca, saliéndole los dientes, los primeros dientes. ¿Qué puedo darle a nivel natural, si es que existe algún complemento para evitar su dolor?
Para los niños tan pequeños, que sigan las indicaciones de su pediatra.
Directamente, doctor Valverde.
Por supuesto.
Muy bien, pues nosotros que siempre tomamos nota. Muchísimas, muchísimas gracias, doctor Valverde. Ya sabe que es un placer poder hablar con usted, aunque sea unos minutos los miércoles aquí al Matías Radio Estel.
Muy bien, pues nada, el próximo semana más y mejor.
Venga, así será. Un abrazo fuerte.
Adiós.
Ho esteu esperant, ho sé. Voleu saber el número que podeu trucar per comprar els productes de Mind. Ho teniu tan fàcil? Mireu, apunteu 669-56-17-68. 669-56-17-68. Són la gent de Mind. Vosaltres truqueu i si us heu quedat amb algun producte, si us interessa, són productes de laboratori Mind, truqueu en aquest telèfon, dieu que sou oients de Ràdio Estel, 669-56-17-68, i tindreu un descompte especial en el preu. A banda, també, ja sabeu que podeu anar a comprar els productes de Mind a Arbolaris, per a farmàcies, i també alguna farmàcia de Barcelona que també ja n'ha arribat. O també podeu fer la vostra compra online a mind.es. Taran, taran, un po' di cipria qua. Taran, taran, un tocco qui e là. Taran, taran, il cuore batte già. Taran, taran, com'è quel passo là. Ci siamo già. nosaltres ja anem arribant ja al punt de la una. Què tal, Rosa Flotats? Tu sempre somrius, eh?
Jo sempre somrient.
Que bé, escolta, com t'ho fas, tu, això? Somrie plus, no? Seria el bon complement, no? Que et fa tenir aquesta alegria. Què, la flauta? No la tenim preparada, eh? Ja
no, no la tenim.
No em fas cas?
Doncs bé, com bé ens ha dit abans la nostra Marta Jarque...
Mira, la Rosa, va, jo aquí he vingut a parlar
del concurs, que volem que la gent es presenti i guanyi aquesta... Al principi l'heu posat, també.
No, això va seguir, eh? Al principi hem posat, sí, exacte, molt bé, la de...
Tinc altres dots, eh?
La versió de McDonald's.
De
mira, em va molt bé. Mira. Escolta, la flauta... Mira, l'altra. Mare meva, estem fent aquí un recull de la flauta dolça. Em va molt bé que diguis això de la flauta, sobretot de McDonald's, perquè d'aquí res estarem amb el professor Piccola. Uh-huh. Analitzant en poques paraules l'espai de comunicació del programa, doncs aquelles campanyes publicitàries, saps, aquells duels,
sí,
que ens ve el cap, McDonald's, Burger King, ara sí...
La competència.
Més recent, no? De Vicio, quin és l'altre, Goico... Clar, com funciona, no? Surten... Quina és de les dues marques, la que surt perdent, o, al contrari, les dues surten guanyant, mm-hmm. Doncs ho analitzarem d'aquí res, a partir de la una, després del butlletí informatiu amb el professor Piccola. Dit això, ara sí, va, deixo ja de punxar-te amb la flauta dolça, ho deixem per setembre, si et sembla, pel setembre que ve, i volem saber què diuen els nostres oients. Primer de tot, la pregunta. Què preguntava?
La pregunta d'avui és, amb qui t'agradaria anar a prendre una copa?
Amb qui m'agradaria prendre... Exacte, sí. Si jo he dit amb Leo Messi, exacte, per exemple. Sí, sí. Sí.
Doncs tenim diverses respostes i la Cristina de Barcelona diu amb el Brad Pitt. Està espectacular a la seva última pel·lícula, Tren Bala.
Tren Bala?
L'has vista?
No.
Jo tampoc.
Ostres, Tren Bala. Perquè jo sé que el Brad Pitt crec que també estava posat en la producció. Mira, que avui n'hem parlat amb la Txell Esteve i la Olga Vallejo. Crec que també estava posat en la producció de Blon.
Ah, sí?
Sí, diria que sí. Però no sabia que aquesta era l'última pel·lícula. Tu dius que no l'has vist, aquesta?
No, no, no.
Tampoc.
Vaja. No, la que vull veure és la de Blon.
Té bon gust, aquesta oient, té bon gust. Què, tens altres opinions?
Sí, i el Sergi de Vilafranca diu amb la Laura Escanes, ara que està soltera.
Carai.
Que espavilat, eh?
Que espavilat, però em sembla que ja no està soltera. Bueno, això diuen, no ho sé. Bé, en tot cas, doncs mira també, per demanar que no sigui.
Sí, sí. Doncs ens podeu tornar a escriure la vostra opinió al WhatsApp escrivint un missatge o una nota de veu al 663-99-30-62 o bé via Twitter @elmatiestel o per correu electrònic elmatia@radioestel.cat i ens dieu amb qui us voleu prendre una copa.
Val, fantàstic. Tu m'ho has dit o no?
No, m'ho reservaré. És secret.
Oh, en sèrio? No m'ho vols dir? És molt secret amb qui aniries a prendre una copa?
Jo amb el Jean-Claude Van Damme.
Amb el Jean-Claude Van Damme? Ara m'ha sorprès. I això, amb el Jean-Claude Van Damme?
Mira, és el meu amor platònic.
Ah, sí? Veta, molt bé. Doncs mira, ara que va la cosa d'actors, jo em sembla que canviaré a Leo Messi, saps per qui?
Per qui?
Per Tom Cruise.
Home, has pujat nivell, eh?
Home, perquè saps què passa? Que Tom Cruise té aquesta pel·lícula Cocktail, no? Tu no sé si l'has vist, una mítica de pel·lícula dels 80... I clar, doncs mira, per exemple, aniria amb ell. Mira, el José ja em posa la cançó de
situació,
Top
Gun. Eh?
Home, per què no? Doncs va, vinga, recorda'ns que han de fer els nostres oients per endur aquesta magnífica cistella que provo, que també recordarem tots els ingredients que porta, però primer de tot les vies de participació, Rosa.
Exacte, ho tornem a repetir. Per WhatsApp escrivint un missatge, una nota de veu al 663-99-30-62 o bé via Twitter @elmatiestel o un correu electrònic elmatia@radioestel.cat.
Doncs ja sabeu que les vostres opinions tenen premi, justament aquesta magnífica cistella que provo, que en aquest programa sortegem cada divendres. Com més participeu, doncs més opcions tindreu. Què porta aquesta magnífica cistella que provo? A banda que la cistella... Tu ja l'has vist o no?
No, encara no l'he vist, però m'han dit que està repleta de productes de temporada, o sigui que val la pena.
Sí, però l'has de veure que te l'ensenyin, perquè fa molt de goig. I què porta aquesta cistella? Perquè em sembla que ja és, com deia la Marta, cistella de tardor.
Sí, sí, sí. Doncs aquest mes porta melmelada de maduixes, oli d'oliva verge extra de ciurana, arròs bomba, nius d'espinacs, salsa bolognesa, cacau instantani, musli d'ametlla i avellana, gel dermot nutritiu i una loció d'oli de camèlia. Força completa.
Doncs mira, ja
està molt bé, val molt la pena, la veritat.
Sí, 6-3-99-30-62, anirem compartint els vostres comentaris. Ja sabeu que aquesta temporada volem conèixer una mica més de la nostra audiència, i tu què hi dius, i d'aquesta manera doncs cada dia us anem plantejant preguntes. Preguntes com la que ens acaba de compartir la Rosa Flotats. 6-3-99-30-62. Ara sí que agafem aire. Arribem al punt de la una, ens posem al dia amb els principals titulars de l'actualitat. La Casellas ja ens ha explicat una mica tot el que ha anat passant durant el transcurs del matí al Parlament de Catalunya. També ja sabeu que s'han donat a conèixer doncs, els noms dels tres químics que s'han emportat doncs, el Nobel de Química 2022. Són pioners de la química del CLIC, que han rebut doncs, aquesta gran distinció. Entre d'altres són els nord-americans Carol Bertozzi i Barry Sharpless i el danès Morten Meldal. Aquesta informació i d'altres ens les ampliaran tot seguit els serveis informatius de la casa i després tornem aquí al Matí Radio Estel amb més continguts.